Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Catalunya només té el 2% de les polseres per controlar els maltractadors de les seves víctimes respecte de les que hi ha a Espanya. Això va relacionat amb les ordres d'allunyament, que també són més baixes que les que es decreten a la resta de l'Estat. De fet, només estan en vigor la meitat de les ordres d'allunyament que s'han demanat a Catalunya. I això per què, us preguntareu? Per què són tan baixes aquestes xifres? Doncs fonts judicials ens apunten que la justícia aquí és més garantista amb l'agressor i per això es decreten menys ordres d'allunyament. Pel que fa a les polseres, hi ha en aquest cas un motiu més clar, sembla. Els magistrats consideren que aquest dispositiu encara estressa més la víctima. Sentim el titular del jutjat número 1 de violència sobre la dona.
Ni són muy eficaces y sobre todo para las víctimas son casi un suplicio. No lo vemos una solución que le permita a la víctima pasar página, desconectar del agresor.
Ho diu perquè aquestes polseres fallen sovint i acaben enviant falses alertes al dispositiu de control que tenen les víctimes, similar a un telèfon mòbil. De seguida us ho expliquem amb més detall.
Catalunya al dia.
Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia.
Avui és la Mercè. De Festa Major a Barcelona. Hi serem.
Amb el seguici i els parlaments dels polítics. I tornarem a Santa Tecla, a Tarragona, perquè avui hi fan els pilars caminant.
També parlarem de les dificultats que tenen les administracions locals per les vacants o els interinatges en les places de secretaris, intervençors i tresorers.
I ens centrarem en un cas concret, el de l'Ajuntament de Balaguer, la capital de la Noguera. En poques setmanes s'ha quedat sense tresorer, sense interventor i sense secretari.
Amb els problemes administratius que això comporta. També serem a Juner, de les Garrigues. Aquí comencen les obres de la polèmica planta Tracjusa, que té una forta oposició d'ajuntaments, de veïns i d'entitats ecologistes.
Una instal·lació que cremarà residus per generar gas per assecar purins.
Tot això al Catalunya al dia d'aquest dimecres 24 de setembre, amb un trànsit molt tranquil, si més no a la ciutat de Barcelona, que ja és molt. Equip viari, Txell Garriga, a la resta del país també hi ha calma.
Bon dia, sí, ha sigut un matí molt tranquil als punts habituals de retenció d'entrada a Barcelona, com deies, i ara continua així. De fet, doncs consten ni cues ni incidències ni a la corona de Barcelona ni tampoc a la resta de la xarxa. Només per obres s'ha alentit la circulació a la C-17 a Ripoll, cap a Ribes de Freser, a la 2 a Sidamon cap a Lleida i també hi ha congestió ara a la GI-600 a Tordera cap a Blanes.
I pel que fa al temps, calma tensa a l'espera de més tempestes. Francesc Mauri.
Bona tarda. Doncs tempestes molt locals. De fet, hi pot haver algun ruixat aquesta tarda al nord-est, Maresme, àrea de la Selva, Gironès, potser Vallès Oriental, però insistim, molt localment. Protagonista aquesta tarda el sol i nous ruixats o tempestes potser demà a punts de les comarques gironines i barcelonines, però amb un sol radiant a les del Camp de Tarragona, Ebre, Ponent i gran part de l'oest de Catalunya. No remunta, de moment el termòmetre ho farà a partir de divendres i el cap de setmana de manera lenta i progressiva.
Quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia, els esports en desconnexió per les 4 demarcacions. Amb quins titulars, Arnau Caralt?
Doncs amb l'Espanyol, que salva un punt davant el València Cornellà al Prat, amb un gol de Puado en el temps de descompte. D'altra banda, ens centrarem que el Camp Nou encara no disposa de la llicència de primera ocupació i el Barça-Real Societat de diumenge s'haurà de jugar el Lluís Companys a la demarcació de Girona. Analitzarem l'empat dels de Mitchell contra l'Atlètic Club i a Tarragona els jugadors del Nàstic demanen paciència a l'afició pel mal començament a la Lliga. A Lleida, el Jaiopo ja prepara el trofeu Ciutat de Lleida, el partit que servirà per presentar l'equip aquest divendres contra el Barça.
Doncs vinga, som-hi, són la 1:04. Ens queda tot el Catalunya al dia per endavant. Comencem.
Catalunya al dia.
Matí de protagonisme per la cultura popular en aquest primer dia sencer de les festes de la Mercè de Barcelona, festiu a la capital del país. Abans sentíem el so dels trabucaires, el so també de les campanes. Després de la missa solemne ha començat el seguici de la Mercè a la plaça de Sant Jaume, amb el Ball de l'Àliga i els Gegants de la Ciutat i la Diada Castellera, entre molts d'altres actes que s'allargaran fins diumenge. Seguint-ho tot plegat avui des del centre de Barcelona i tenim en Jordi Canal. Jordi, bon dia.
Bon dia. Sí, com deies, ha estat un matí en què grallers, trabucaires, bastoners, gegants i bestiari han recorregut i s'han donat cita en diferents punts del centre de la ciutat. El més especial, a la plaça de la Mercè, uns minuts abans de les 12 del migdia. L'esclat de festa, el repic de campanes de la Basílica de la Mercè i totes les figures que formen part del seguici de la Mercè han ballat plegades per després amb les autoritats desfilar cap aquí, cap a la plaça de Sant Jaume, on han fet parada abans d'enfilar cap al Palau de la Virreina. Tot plegat seguit ben de prop per milers de persones, públic, familiar, sobretot.
Amb família, amb amics en família, és un bon plan venir a veure els gegants de Barcelona, perquè a tots ens agrada. Bueno, i ara també amb els trabucaires, estàvem aquí amb els nens gestionant-ho, moltes mans a les orelles.
I estem aquí veient els gegants perquè els fa molta il·lusió veure tots els gegants. El que no els agraden tant són els petards i tot plegat, i això ens ho hem estalviat, però gaudir de tot el que passa en aquests moments per aquí i que creiem que val la pena mantenir-ho. Són les tradicions catalanes i val la pena la nostra cultura.
Ara, a la plaça de Sant Jaume, des del torn dels castellers, i celebra la diada que plega les 8 colles castellers de la ciutat de Barcelona.
Ah, Jordi deia que, com és tradició, també els polítics locals han aprofitat el seguici per dir-hi la seva. Avui, no sé, s'han centrat en alguna qüestió en concret?
Bueno, encara no ben bé, perquè aquestes compareixences s'han endarrerit. Estava previst que comencessin fa estona, però està començat fa uns minuts el regidor de Cultura, Xavier Mercè, que està fent balanç de l'inici de Mercè. La nit s'han fet...
Doncs tenim certes dificultats per continuar sentint en Jordi Canal en directe des del centre de Barcelona amb aquest seguici del dia gros de la festa de la Mercè. I relacionat encara amb política municipal, el secretari primer de la mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, no tanca la porta a ser l'alcaldable dels comuns a Barcelona, tot i que considera que encara és aviat per parlar-ne. Jordi Corbalán.
Pisarello és el nom que guanya més pes a les travesses per encapçalar la llista dels comuns si Ada Colau manté la decisió de no tornar a la primera línia política. L'exalcaldessa és ara mateix a la flotilla que navega cap a Gaza. Al matí de Catalunya Ràdio, Pisarello ha trobat prematur obrir aquest debat sense tancar la porta a ser alcaldable.
Home, jo crec que, evidentment, és un debat molt prematur encara, i quan arribi el moment, doncs, evidentment, escoltarem el que hagi de dir la nostra militància i la pròpia societat. El que sí, sigui on sigui, aquí o a casa meva, el que sempre continuaré defensant, soc un front amplista convençut, la màxima unitat entre les esquerres.
Gerardo Pisarello ja va ser primer tinent d'alcaldia en el primer govern de Colau, després va marxar al Congrés. Barcelona en Comú posarà en marxa abans d'acabar l'any la maquinària de les primàries per elegir l'alcaldable a començaments de l'any que ve. Dilluns, l'actual presidenta del grup municipal, Janet Sanz, va anunciar que a finals d'any deixarà l'Ajuntament i que no anirà a les llistes.
Gràcies, Jordi. A banda de la política, també un altre pot important d'aquest dia de festa major a Barcelona és la missa. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha fet una crida a la pau en aquesta missa de la Mercè. En l'homilia ha demanat una solució diplomàtica per Gaza i també per Ucraïna. Ho ha seguit la Mar Riera.
Bon dia. El cardenal i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha demanat a la Mercè que inspiri els governants reunits aquests dies a Nova York a l'Assemblea de les Nacions Unides a trobar una solució a uns conflictes que fa massa temps que s'allarguen, i ha recordat les paraules del papa.
No hi ha futur en la violència, ni en el exili forçat, ni en la venjança. Em sumo a la petició del Sant Pare de trobar una solució diplomàtica en aquests conflictes que tant patiment estan generant.
També ha demanat a seguir treballant per una societat més unida, justa i solidària, i als polítics que valorin i ajudin les famílies amb polítiques socials i econòmiques que fomentin una vida més digna. Ho ha dit a la missa, on hi ha assistit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, els líders de Junts, PP i Vox, el consistori, així com també el president del Parlament, Josep Rull, i els consellers Albert Dalmau i Ramon Espadaler.
I mentrestant, Pallassos Sense Fronteres ha revolucionat les festes de la Mercè.
Torre Baró! Barcelona!
I ho ha fet com? Doncs amb un segrest en l'autobús dels intèrprets de la pel·lícula El 47 d'aquí, aquest crit de Torre Baró és Barcelona. És una acció festiva que vol reivindicar el riure com a força de pau. I també hem tingut una persona seguint-ho. Això és la Marta Vives. Marta.
Pallassos sense fronteres estan convençuts que els riures són la millor arma de construcció massiva. I no són els únics. Escolteu aquests nens.
Sí, perquè riures és una forma de comunicar-se i de fer que els altres riguin. Vull dir que si tu rius, els altres és fàcil que riguin. És com que hi ha més pau al món, perquè ningú s'ha enfadat.
Crec que és divertit riure.
Tortell Poltrona diu que és el camí per acabar amb les guerres.
Que les persones que són capaces de riure juntes són persones que són incapaces de poder-se matar. I això és el que hauríem d'aconseguir.
I per posar una evidència, han decidit segrestar l'autobús del 47, el de la pel·lícula que va reivindicar el barri del Baró, i fer-ho, a més, amb dos hostatges molt especials, Eduard Fernández i Clara Segura, protagonistes del film, que s'han pres així de bé el seu segrest.
Que están aquí los payasos que vamos a secuestrar el 47 una altra vegada. Segunda parte del 47.
L'estem liant. Clara Segura, que per cert ha reivindicat que ara més que mai els riures també corren perills.
Però ara precisament comença a ser perilloses aquestes armes, perquè ara es comença a tornar a censurar els còmics i d'aquí poc els pallassos, o sigui que hem de saber la força que tenim per fer-la servir.
El bus ple de pallassos, música, alegria, però també reivindicació, ha fet el recorregut des de l'estació del Nord, d'on ha sortit fins a Torre Baró, per baixar després fins al Parc de l'Aqüeducte a Ciutat Meridiana, on la festa ha continuat amb una batucada popular i també un desplegament de muntatges dels pallassos a països en conflicte com el Marroc, Colòmbia, Kosovo, Bangladesh o Etiòpia.
Catalunya al dia.
Passen pràcticament 12 minuts de la una del migdia. Catalunya només té activades el 2% de les polseres que hi ha a Espanya per distanciar els maltractadors de les seves víctimes. Són 80 en relació a les 4.500 que hi ha arreu de l'Estat, segons dades del Ministeri d'Igualtat, que us pot avançar 3Cat Info. Els braçalets són una manera de fer complir les ordres d'allunyament. De moment, aquest any, se n'han dictat 653. Són la meitat de les demanades, segons dades del Consell General del Poder Judicial. Les denegacions aquí, a Catalunya, a més, són força superiors a la resta de l'Estat, i això en genera diverses preguntes que intentarem respondre. Barcelona, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, d'entrada, per què es concedeixen aquí tan poques ordres d'allunyament?
La veritat és que és una pregunta difícil de respondre i que hem traslladat a diversos operadors jurídics. Segons aquestes fonts, els jutges aquí tindrien una actitud més garantista i amb una aplicació més estricta de la llei amb els presumptes maltractadors, o fins i tot fan una valoració del risc de la víctima diferent.
Clar, això explicaria que hi hagi actives menys polseres, però són poques en relació amb les ordres. Igualment, són un 12%. Per què?
Aquí la resposta és clara i unànime, com a mínim, de tots els titulars dels jutjats de violència sobre la dona de Barcelona. Hem parlat amb Carlos Pascual, que té una llarga trajectòria en el jutjat número 1. Ens explica que aquest sistema no el veuen del tot eficaç perquè la víctima ha de portar també un dispositiu i rep alertes del seu maltractador per diversos motius. Perquè no l'ha carregat, perquè passen per una zona pròxima als metres d'allunyament, perquè falla la cobertura, etc. Segons Pascual, és una agonia per les víctimes i posa aquest exemple.
Es que está tomando un café con las amigas y suena la alarma, que todo el mundo mira, tienes que explicar qué ha pasado, te ponen nerviosa, no lo vemos una solución que le permita a la víctima pasar página, desconectar del agresor, porque encima está vinculada a él y los comportamientos de él, pues a veces se repercuten, que él pueda hacer que suene la alarma y ya les altera, les genera una situación de miedo.
De l'estadística del Ministeri d'Igualtat destaca que a les Illes Balears porten ara actives polseres 86 maltractadors.
I avui també estem pendents del Pallars Jussà, perquè els bombers busquen des d'ahir al vespre, un boletaire de 83 anys que es va perdre a la zona del Coll de Bóixols. Això és el terme d'Abella de la Conca. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira, bon dia.
N'han trobat algun bon dia, rastre?
Doncs, de moment, res. L'avís el va donar ahir a les 8 del vespre el germà de l'home, de 85 anys, amb qui havien sortit a buscar bolets. Segons sembla, es van endinsar molt al bosc i es van perdre de vista. Els bombers l'han buscat durant tota la nit amb el reforç de drons i de la unitat canina. Ara mateix hi ha una vintena de dotacions a la zona, inclòs un helicòpter, i també efectius dels Mossos d'Esquadra. De moment, però, no s'ha trobat cap rastre del boletaire de 83 anys, però la recerca continua. Per cert, que aquí, a Vella de la Conca, sí que s'han pogut rescatar un grup d'estudiants que s'havien perdut. 6 dotacions han treballat tota aquesta nit en la localització de 4 persones que estaven fent un estudi geològic a la zona de Sarsús i s'havien desorientat al baixar.
Catalunya al dia.
Un quart de dues, més coses, s'acaba la impunitat per als usuaris de patinets elèctrics a Badalona, segons l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol. A finals d'octubre ja estarà en vigor l'ordenança municipal que permetrà sancionar amb multes de fins a 600 euros i, atenció, fins i tot, confiscar el patinet als infractors. El nostre company David Angelana ha parlat de tot plegat amb l'alcalde de Badalona. David, en quins casos l'Ajuntament preveu requisar aquests patinets? Bon dia.
Bon dia. Doncs l'element clau és l'assegurança de responsabilitat civil o bé si el vehicle té alterada o manipulades les condicions de la seva homologació. L'ordenança aprovada al ple estableix que la Guàrdia Urbana podrà requisar el patinet elèctric d'aquells usuaris que no compleixin aquestes condicions i és que un dels principals objectius és evitar accidents i danys a tercers. Però atenció, perquè García Albiol vol evitar un fenomen que, segons ell, s'està generalitzant. Aprofitar el patinet per delinquir, generalment per fer estrabades. Són declaracions al Catalunya al dia.
Aquests que es dediquen a fer estrabades als patinets, ni en la majoria dels casos ni els patinets són seus, que se'ls han pres prèviament a algú i, evidentment, doncs, no el tindran assegurat, no?
Repassem, doncs, breument les condicions per circular per Badalona en patinet a partir del mes que ve.
Obligacions.
Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil vinculada al patinet.
Tenir més de 15 anys.
Utilitzar el casc.
Estacionar en espais permesos a les bicicletes.
Respectar la distància mínima d'un metre i mig amb els vianants.
Identificar el patinet amb homologació i número de sèrie.
Disposar de certificat de circulació.
Identificar visualment el patinet si té ús comercial.
Prohibicions.
Circular per voreres, zones verdes i carrers d'ús exclusiu per vianants.
Circular amb més d'una persona.
Circular amb auriculars.
Circular fent ús de dispositius mòbils.
Circular amb taxes d'alcoholèmia superiors a les establertes o havent consumit drogues.
Circular per passos de vianants. Cal baixar del vehicle i creuar caminant.
L'Ajuntament de Badalona, David, defensa que aquesta normativa és de les més restrictives de l'àrea metropolitana. És així? Per què ho diu?
Doncs sobretot perquè exigeix aquesta assegurança de responsabilitat civil per donar cobertura davant de qualsevol incidència. Albiol avisa que la Guàrdia Urbana n'estarà especialment al cas.
Sí, hi haurà un encàrrec específic de que si estigui a sobre, sobretot, insisteixo, amb aquells que tinguin un comportament incívic des d'un punt de vista circular d'alta velocitat, posant en risc a la resta de peatons, que no compleixin les mínimes normes, o que es detecti que són persones que probablement el patinet no és seu i no poden justificar la seva compra.
Albiol també adverteix que, tot i haver-hi un període d'adaptació, es perseguirà i es requisarà els patinets als usuaris temeraris de forma immediata.
Aquesta pròxima nit és l'última que els desallotjats dilluns del campament il·legal de Mataró dormen en un hotel pagat per l'Ajuntament. A partir de demà no saben on aniran i alguns es plantegen viure als cotxes. Hem pogut parlar amb algunes famílies que estan afrontant aquesta situació tan complicada. Mataró, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè hi ha situacions realment molt crítiques.
Doncs sí, per exemple, la Mari, que està malalta i que fa diàlisi 3 dies. Avui és la darrera nit que dorm en un hostal. Ella i el seu marit, en José Manuel, no saben on aniran.
Mi mujer hace diàlisis, yo tengo la sufractrosis en las piernas, ya no sabemos ni qué hacer, estamos en un hostal en Sardañola y después nos quedamos en la calle. Eso es lo que no entiende el señor alcalde, que lo que para él era un camping, para nosotros era nuestro hogar. Nos acogimos a lo que nosotros podíamos pagar, que aún teniendo una pensión pequeña, ningún mes hemos dejado de pagar.
El coche en la calle, debajo de un puente, donde pueda, y yo con diálisis, pues yo necesito estar en un sitio refugiado.
La situació és encara pitjor pels que no estaven empadronats a Mataró. En aquests casos han de demanar l'ajuda als municipis on estiguin inscrits. En aquesta situació hi ha famílies amb menors.
Hay algunos que todavía están en la calle y hay algunos que no le han dado hostal ni nada por no estar empadronados y están en la calle. Tienen menores y, claro, no sabemos qué hacer porque no hay nada. Es que no nos dan ayuda.
Dels empadronats a Mataró i són 85 i 44 més en tràmit, només 60 s'han acollit a l'ajuda municipal i estan a diferents hotels del Maresme o fins i tot fora de la comarca. Fins ara no han pogut tornar al campament on hi tenen totes les seves coses. Ens expliquen que alguns porten encara la mateixa roba de dilluns quan van haver de marxar, que els pocs diners que tenien els van gastar en comprar menjar que ara s'haurà fet malbé perquè les neveres les van desconnectar el mateix dilluns i que els gossos, mentre no tinguin un lloc on viure, s'han d'estar a la protectora.
Doncs anirem seguint què passa amb tota aquesta gent, més d'un centenar, aquests desallotjats dilluns, aquest campament il·legal de Mataró. Gràcies, Marta Vallès, bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
I ara ens fem ressò de les dificultats que tenen les administracions locals per cobrir les places de secretaris, interventors i tresorers. I és que dues de cada tres places d'aquest tipus estan vacants o cobertes per interins. Doncs bé, hem anat a l'Ajuntament de Balaguer, que és la capital de la Noguera, perquè en poques setmanes s'ha quedat sense tresorer i sense interventor, i en qüestió de dies també sense secretari. Lleida, Pere Joan Álvarez, un problema que afecta ajuntaments, però també consells comarcals i diputacions.
Exacte, Estel. Fixem-nos en aquesta xifra. A l'administració local del país hi ha més de 1.000 places de secretari, tresorer i interventor que estan vacants o cobertes per interins. Doncs bé, això representa que el 66% d'aquestes places no tenen assignada una persona en plaça fixa. I per constatar-ho, hem anat a l'Ajuntament de Balaguer, que en qüestió de setmanes s'ha quedat sense interventor i tresorer i perdrà també el secretari. L'Ajuntament les ha cobert de moment de forma interina, però cal tenir en compte que la llei per la reducció de la temporalitat al sector públic només permet que els interins puguin ocupar el lloc durant 3 anys. Podem sentir l'alcaldessa de Balaguer, Lorena González, que posa en valor la feina d'aquests funcionaris.
S'ha de fer alguna cosa per poder-ho cobrir, perquè són el motor d'un ajuntament. És a dir, els polítics estem aquí intentant governar, però si no te firme un informe el secretari, si no t'avale una despesa a l'intervenció i si no te pague proveïdors un tresorer, per molt que puguem fer a nivell tècnic o polític, si no hi ha aquestes figures, és un problema.
Hem parlat també amb l'Omar Nomri, que el dia 9 d'octubre plega de secretari de l'Ajuntament de Balaguer. Es dona la circumstància que ell, a més, és alcalde de Castelló de Farfanya i, per tant, també ha hagut de patir la falta de secretaris. Nomri parla de nomadisme.
Nomadisme de secretaris. És a dir, que hem d'anar fent interinatges d'una punta a l'altra de la demarcació, d'una punta a l'altra de Catalunya. Això produeix molta mobilitat i aquesta mobilitat produeix molta inestabilitat als ajuntaments.
L'Ajuntament de Balaguer ja ha exposat aquesta situació a la Direcció General d'Administració Local per solucionar un problema endèmic a les administracions locals.
Gràcies, Pere Joan. I d'altra banda, els municipis del Baix Ebre comencen a recuperar-se després de l'incendi del mes de juliol. Paüls, on es van originar les flames, vol millorar els accessos al poble i el Consell Comarcal ja ha reparat el tram més afectat de la Via Verda. Xerta, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, bon dia.
En el cas de Paüls, quin és l'objectiu final?
Doncs mira, Estel, bàsicament evitar un nou aïllament en cas d'un incendi com el del passat juliol. Qui ens ho pot explicar millor és l'Enric Adell, que és l'alcalde de Paüls.
És un projecte ambiciós, però és un projecte necessari perquè si mai torna a passar alguna cosa, que com a mínim tinguéssim la possibilitat d'evacuar la població. La via ja està, ja es fa servir, es podria considerar una carretera, però no s'hi considera perquè no té l'amplada necessària per a creuar-se dos vehicles. Només pot passar un i en algun punt molt concret dos.
Alfara de Carles també vol fer un projecte semblant. Mentrestant, com bé deies, ja s'han acabat els treballs més urgents de la Via Verda. Antoni Gilabert és el president del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Ha sigut aproximadament el tram entre Xerta i Aldover, el més afectat van ser algo més de 1.000 metres i han canviat 2.000 pals de la tanca. Continuem la nostra aposta per la mobilitat sostenible i també instal·larem faroles fotovoltaiques als trams urbans de la Via Verda.
En paral·lel, a la zona on van començar les flames també s'incentiva el pasturatge amb espais pels ramats i ajuts econòmics, una forma més de netejar l'entorn urbà i el rural i de prevenir incendis.
I I un apunt encara, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha detectat aquest matí un petit terratrèmol de magnitud 2,6 amb epicentre a la costa del Baix Camp. El sisme, que no s'ha percebut, no ha causat tampoc danys. Tarragona, Josep Ramon Ruiz.
Segons ha informat l'Institut Cartogràfic, el petit moviment sísmic entre l'Ametlla de Mar, el Baix Ebre i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp no ha causat danys, ha estat breu, de baixa intensitat i només ha quedat reflectit als instruments de mesura. Aquest nou terratrèmol arriba gairebé dos mesos després d'un altre petit sisme registrat a les comarques tarragonines de magnitud 2,7 amb epicentre a 7 quilòmetres de profunditat i a uns 13 quilòmetres d'Altafulla.
I això és a Coma-ruga, al Baix Penedès, aquest matí.
Bon dia.
Bon dia. Soc l'Erika Velázquez.
Vale, doncs mira, jo tinc unes preguntes preparades.
Doncs venim a buscar perfils professionals. En el nostre cas som una empresa d'automoció, mecànic, recanvistes, venedors.
Els sectors industrial i de logística del Baix Penedès busquen avui 170 persones en una jornada per connectar empreses i treballadors. Es fa a través del sistema d'entrevistes ràpides i s'hi han apuntat prop de 500 persones que porten tot el matí anant de taulell en taulell per deixar el currículum i fer aquestes entrevistes. I amb ells hi ha estat el Manel Sastre. Manel, bon dia.
Hola, bon dia.
I aquest és un model que funciona, eh?
Sí, això ens diuen empreses i futurs treballadors. Aquesta iniciativa forma part, de fet, del programa Treball a les Comarques. És el tercer que es fa, en aquest cas molt orientat en aquests sectors industrials per les necessitats que tenen les empreses logístiques i de serveis d'aquesta comarca, que recordem és una de les que té l'índex d'atur més elevat de Catalunya. Sandra Virallonga és tècnica del Servei d'Ocupació al Vendrell.
S'ha reduït una mica el que és l'atur, el que passa que també degut una mica al mercat de treball, també tot el que és a vegades tema logístic, hi ha moltes vegades empreses doncs, que funcionen per campanya, llavors, clar, potser hi ha gent que està no, rotant constantment, igual doncs entren, surten i sí que tenim doncs, aquesta preocupació.
I els perfils que es busquen són ben variats, des d'administratius, amb coneixements d'idiomes, a conductors o mecànics. Un exemple el posa l'Angie Luque, que és de Fomento de Construcciones y Contratas.
Poder trobar talent i que les empreses, de forma molt propera i molt directa, podem veure en primera persona com les persones, no?, podrien, l'actitud que tenen i com es podrien desenvolupar dins la feina. Busquem conductors i conductores de camió, de recollida de residus urbans, operaris i operàries de neteja, ja sigui doncs, de locals o sigui de viària, de carrers.
I a l'altra banda, els candidats, com ho veuen? Què busquen?
En general valoren molt bé tenir, sobretot, tantes finestres d'oportunitats obertes en un mateix matí.
Ahora mismo lo que salga.
Llevo un par de meses o tres parado y a ver si encontramos algo.
Bueno, yo busco un perfil de trabajo de la construcción, de carpintero.
Sí, es muy interesante. Además, hemos tenido un acompañamiento previo de nuestros orientadores ocupacionales para poder estar aquí.
I des de les empreses, Pilar Mañé, de Plus i Diada, una de les més importants de la zona, també deixa molt clar que, a més de poder veure en persona els candidats, busquen sobretot estabilitat amb treballadors que siguin de prop.
I per nosaltres és un punt a favor, no?, que la gent sigui de la zona, no?, que tingui el treball pròxim a la seva residència, perquè això és un punt a favor de la seva continuïtat també en la pròpia empresa.
Avui no es tancaran del tot els contractes de treball, però segur que s'han posat les bases d'uns quants.
Molt bé, doncs revisaríem el teu currículum i en qualsevol cas ens tornaríem a contactar amb tu.
D'acord? Molt agradable.
I ara, si us agraden els trucs de màgia, aquest cap de setmana teniu una cita a Figueres, i és que s'hi celebra la tercera edició del Festival Internacional de Màgia. Hi haurà escenaris de proximitat amb espectacles al carrer, tant dissabte com diumenge, i una gala amb 6 artistes internacionals. Ara bé, els organitzadors ja acosten la il·lusió. Els figuerencs aquests dies organitzen muntatges per gent gran i també per escoles. La Laia Claret ha estat amb ells, amb els nens i nenes que van al Teatre Municipal al Jardí, a gaudir de sessions matinals de màgia. I clar, els nens s'ho passen pipa.
Sí, i tant, Estel. Mira, el Teatre al Jardí de Figueres s'ha omplert de mainada. I quan veuen sortir a l'escenari Raül Blach, que és mag i director del festival, esclata l'alegria.
Aquesta setmana és el tercer festival internacional de màgia de Figueres. I vosaltres sou els primers a veure la primera actuació del festival. Olé! Eh?
Durant l'espectacle, Raül Blach fa volar objectes, li desapareix un tros de braç o demana la col·laboració de les criatures per fer trucs de cartes, per exemple, o d'il·lusions.
A veure, doncs això sortirà. Això? Sí!
I quan s'acaba l'espectacle, la mainada ben embadalida.
M'agrada el mag.
Per què?
Perquè ha fet coses molt xules.
Com ara?
El del pal.
El del pal, que l'ha fet volar.
M'agrada el del pal perquè també feia el llum.
Ah, perquè també feia llum.
El del braç.
El del braç, que l'ha fet desaparèixer, també.
Sí.
Ja ho veus, Estel, el del pal, que ha fet volar un pal a l'escenari, ha agradat força, eh? Aquesta és una de les maneres que té el certamen de fer arribar la màgia a tothom. De fet, el festival oficialment comença divendres, a les 9, amb el sopar al restaurant Vinoteca, amb espectacle inclòs. Dissabte i diumenge hi haurà tallers de màgia al carrer, d'altres dedicats a la màgia infantil. I dissabte a la nit, al Platfort, la gala de màgia internacional amb 6 artistes reconeguts a tot el món. Ho especifica Raúl Black.
Per exemple, doncs mira, ve Charlie Mack, que és d'aquí molt, molt a prop, és de Barcelona, però que és un artista internacional. Javier Botia, campió del món de mentalisme. Després ve la Juan Seng, de Xina. Ben Hackenberg, de Suècia. Miguel Muñoz, el Ramon i Alegria. Vull dir, són bàsicament els que actuen a la gala.
L'any passat el festival va acollir unes 7.000 persones i els organitzadors preveuen aquest any superar aquesta xifra.
Són 2:15.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I avui aquest espai diari que dediquem a repassar l'aplicació del 3Cat Info. No hi ha Marc Vidal perquè com a barcelonista celebrant la Mercè i fa festa, però sí que tenim Quim Balaguer. Bon dia, Quim.
Hola, bon dia.
Quines són les notícies més clicades avui al web i a l'aplicació del 3Cat Info?
Doncs mira, es nota que és festa a Barcelona.
Es nota.
I no perquè hi hagi una baixada de visualitzacions, això mai, sinó perquè la notícia més clicada és la guia d'actes de la Mercè 2025.
Clar, perquè n'hi ha molts. Llavors la gent necessita una guia.
Si et vols ordenar una mica, vols saber què triar, remenar, per anar aquí, anar allà, art, música, el que sigui, doncs aquí, en aquesta guia de la Mercè, trobareu tot el que us vingui de gust per gaudir d'aquesta festa major.
I molts dies, fins diumenge.
Fins diumenge. I parlant de gustos, dues notícies més de les més clicades. Una, la collita de pistatxos a Catalunya, home, que es dispara, en parlàvem ahir.
Sí, tant.
I també de el mercat de la loteria.
No?
Sí, perquè ahir el 90% de comerciants d'aquest emblemàtic mercat de la Rambla van votar a favor de la proposta de l'Ajuntament per reformar aquesta llotja, que s'ha convertit en un dels referents turístics de la ciutat per antonomàsia. Al portal 3Cat Info trobareu un reportatge de la Tana Collados, que explica com es vol reformar la Boqueria.
Doncs això, ja ho sabeu, si us interessa com quedarà el futur mercat de la Boqueria, Tana Collados al 3Cat Info. Fa un any, quina era la notícia de les comarques catalanes més llegida?
Doncs mira, res a veure amb les festes de la Mercè. Era una notícia de la nostra companya de Girona, la Laia Claret, la que vam sentir des de Figueres, parlant-nos de màgia. En aquest cas, parlava sobre les escoles rurals. La pàgina parlava de les especificitats d'aquest tipus de centres i el seu paper clau, en molts casos, per evitar el despoblament. Però també servia per alertar del fet que aquestes escoles, clar, com a tota escola, està sotmesa a la mateixa normativa administrativa de les escoles de ciutats grans, amb plantilles molt més dimensionades. I això és un entrebanc afegit al seu dia a dia.
Clar.
I com deia la Laia en el text, que ho resumia perfectament, massa burocràcia i poques mans.
Doncs vaja, un moment per recuperar aquest text de la Laia Claret. Gràcies, Quim.
De res.
Catalunya al dia.
Doncs això que sentim és el soroll de les màquines que ja treballen per començar a construir una de les plantes de tractament de residus més polèmiques de les comarques de Lleida. Es fa Juneda, les Garrigues. A la nova instal·lació s'hi ha de generar el combustible per fer funcionar la planta de tractament de purins que té al costat. I el sistema és controvertit perquè la calor per assecar els purins s'aconseguirà cremant deixalles. En tot cas, el projecte tira endavant després de 9 anys de tràmits i protestes per part d'opositors. Avui s'ha fet la visita als inicis d'aquests treballs. I ho han seguit en Ramon Dalmau i l'Estela Bosoms. Estela, bon dia. D'entrada, quins són els terminis a partir d'ara?
Hola, bon dia, Estel. Doncs es treballa amb la previsió que tot el nou model productiu estigui enllestit a principis del 2027. En aquell moment ja s'hauran acabat les subvencions estatals al gas natural que fan servir ara les plantes de purins i, per tant, és per això que es busca una alternativa de combustible més econòmica per transformar les dejeccions de les granges en fertilitzants orgànics. Un projecte que impulsa una cooperativa de 160 ramaders de la zona associats amb Grinyó, que és una gran empresa del sector.
Per tant, gas natural no, però, per tant, com funcionarà aquest nou model?
Doncs en aquesta nova planta es cremarà un material derivat dels residus que llancem al contenidor gris, els que no reciclen, després de passar per plantes de triatge. En total, 45.000 tones cada any.
De rebuig. I aquest material d'on arribarà?
Els promotors asseguren que de no gaire lluny d'aquí de Catalunya, això és rellevant perquè cal tenir en compte que l'empresa Grinyó està investigada per tràfic il·legal de residus d'Itàlia, per tant, hi ha aquella cosa de si vindran de l'estranger. Diuen que no.
I quins resultats esperen de tots aquests canvis?
Doncs esperen quadriplicar la producció actual de fertilitzants que obtenen de secar els purins i altres residus orgànics i que el preu de venda s'incrementi més del doble fins a 70 euros la tona perquè serà de més qualitat. També produiran més biogàs per injectar a la xarxa. La defensa del model la fa el president de la cooperativa GAP, Eduard Cau.
La calor la fem a partir de materials recuperats, no? I això ho fem a partir de residus i de dejeccions ramaderes. Jo crec que és un model per posar en valor materials que s'han utilitzat ja, no? I que li podem donar una segona vida. Aquest és el concepte, en realitat, eh?
I, Estela, al principi ho comentàvem, eh? Aquest projecte ha tingut una forta oposició tant per part d'ajuntaments com per part de veïns i entitats ecologistes. Aquests contraris al projecte no s'han quedat quiets.
No. Han portat la llicència d'obres al jutjat i intentaran aturar els treballs. Ens ho ha explicat Joan Vázquez, que és portaveu del grup ecologista Epcena.
En un parell de setmanes, com a molt tard, demanarem l'aplicació d'unes mesures cautelars, que és l'aturada de les obres mentre no se resolgui el contenciós, perquè el dany pot ser irreparable.
Ara ho deies, eh? Fa anys que la plataforma opositora, que agrupa veïns, entitats, també una dotzena d'ajuntaments, es mobilitza contra una planta que consideren especulativa i altament contaminant per les emissions que pot suposar aquesta crema de residus que us explicava.
Doncs veurem com acaba encaixant aquest projecte i també la queixa d'ecologistes i d'ajuntaments. Gràcies, Estela Busoms.
Bon dia.
I uns altres ecologistes, en aquest cas de la Nou del Berguedà, també veïns d'aquest municipi, exigeixen una consulta vinculant sobre la central hidroelèctrica reversible que es projecta a la Baells. Acaben d'emetre un comunicat en què critiquen l'avantprojecte que es va presentar ahir, que hi comentàvem amb la Nàtia Adell. Quim.
El grup de defensa de la natura i la plataforma per un pla de clarà viu, que és la zona de pastura on es vol fer la central, qualifiquen el projecte d'altament especulatiu i d'estratègia de suborn per part dels promotors que parlen de pluja de milions. Parlen d'obra faraònica extremadament agressiva i perillosa pel territori amb un impacte ambiental impossible de mitigar. Martina Marcet, del grup de defensa de la natura, en declaracions aquí, al 3CAT Info.
Que la sensació és que ens han vengut el millor postor. Volen uns recursos del territori per enriquir unes empreses privades que són majoritàriament qui explotarà aquest projecte.
I avisen que ja preparen accions de protesta.
Catalunya al dia.
Són 2:15, gairebé un 60% dels productes que distribueix el Banc dels Aliments de les comarques de Girona procedeixen de donacions per evitar que s'acabi llançant. L'entitat ha iniciat la campanya Bon Profit amb diverses iniciatives per combatre el malbaratament alimentari. Maria Rovira, des de Girona, com es combat aquest malbaratament des del Banc dels Aliments d'aquestes comarques?
Sí, doncs mira, ho fan a través de la recollida de productes que els supermercats no podrien vendre o que provenen d'empreses alimentàries i espigoladors. A més, es posen en contacte les grans superfícies amb entitats de les poblacions on estan situades per recollir aquests aliments sense perill que es facin malbé. Ens ho explicava Carme Casacoberta, presidenta del Banc dels Aliments de les Comarques de Girona.
Cap a un 58 o 60% dels aliments que nosaltres donem venen d'aprofitaments. Que no tot l'aprofitament vol dir que tingui una data de caducitat molt propera, eh? A vegades resulta que són paquets que venen mal etiquetats i no es poden posar en venda.
Afegia que l'aprofitament alimentari té també un impacte en la lluita contra el canvi climàtic i en la reducció de residus.
Aprofitar els aliments no només és un acte de responsabilitat social, sinó també una acció directa contra el canvi climàtic. Vull dir que és conjuntament, no?, que generem un estalvi econòmic per famílies i entitats socials, organitzem la cadena de producció i distribució alimentària, optimitzem, no?,
Maria, i en què consisteix la campanya batejada com a bon profit?
Per exemple, es vol demostrar que reduir el malbaratament alimentari no és només una responsabilitat, sinó que, per exemple, és també una oportunitat per redescobrir la creativitat a la cuina i, per això, una de les iniciatives és un receptari d'aprofitament. També es vol incidir en l'educació amb la creació de 14 jocs gegants de l'Oca Profitosa per alumnes de primària. Albert Riera és el president del Banc d'Aliments de Girona.
Que és un joc de l'Oca tradicional, dels de sempre, però en format de joc de pati, un tauler de joc que fa 4 metres per 4 i on doncs es pot jugar i anar prenent consciència a alumnes de primària sobre aquesta necessitat d'aprofitar els aliments.
També s'ha creat una guia pràctica per famílies amb consells de conservació d'aliments i data de consum preferent.
I ara el que estem sentint és en directe a la Festa Major de Tarragona, que s'acomiada avui amb el tradicional correfoc de Santa Tecla aquesta nit, però abans amb els pilars caminant, això que sentiu al peu de les escales de la catedral. Les quatre colles castelleres de la ciutat intentaran arribar fins a la plaça de la Font i l'Ajuntament en una diada castellera que ja ha començat, prèvia a aquests pilars caminant. Tarragona, Josep Almirall, bon dia.
Bon dia, Estel.
Com està l'ambient per aquí?
Doncs sí, mira, acabem de començar la segona ronda d'aquesta Diada de la Mercè, una diada que consta de només dues rondes. Les obren la colla més antiga de la ciutat, que són els Xiquets de Tarragona, que en aquests moments acaben de carregar el 2-7, un castell que tenen força controlat. De fet, avui les quatre colles tarragonines venen aquí no a màxims, sí que ho feien ahir, per exemple, la Jove de Tarragona provant el 4-9 amb l'agulla, tot un gamma extra. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau provant el 4-8, un castell que mai no havien portat a plaça. En aquest cas, no. En aquest cas, les quatre colles amb castells que dominen, que no els suposen un gran esforç. Es tracta d'acabar celebrant bé la Festa Major. La primera ronda, la colla Jove Xiquets de Tarragona ha descarregat el 3-8. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau, el 5-7, han baixat un pis, el 5-8, que van descarregar ahir a la plaça de la Font. Els Xiquets de Tarragona han descarregat el 4-8 a la primera ronda, ara acaben de descarregar el 2-7 i els Xiquets del Serrallo el 3-7. Ara falten, doncs, tres castells. Quan les tres colles que falten acabin d'actuar és quan començarà en una tercera ronda la baixada dels pilars, uns pilars que han de recórrer gairebé mig quilòmetre. David Prats, bon dia.
Bon dia, Josep.
Amb una mecànica que no és senzilla.
Van per ordre d'antiguitat aquesta pujada del Pilar de 4 caminant, aproximadament 500 metres de recorregut. Hauran de completar en primer lloc els 20 esglaons que hi ha a les escales del Pla de la Seu. Després donaran la volta a cadascuna de les colles tot just davant de la catedral, baixaran per aquests esglaons, tiraran carrer Major avall, també hauran de superar la temuda baixada de la Misericòrdia i faran l'entrada a la plaça de la Font, al balcó municipal, on també hi haurà tres esglaons més, i després es decidirà si l'enxaneta doncs puja en el que és el balcó consistorial i es donarà doncs per finalitzada aquesta baixada dels pilars, que és un dels espectacles més singulars d'aquestes festes de Santa Tecla Tarragona.
Un recorregut que les colles acostumen a fer amb uns 8-9 minuts.
Sí, també s'ha de dir que en algun punt del recorregut hi ha canvi de baix. A partir d'aquí les tècniques decideixen on es fa normalment els quatre cantons o a l'inici de la baixada de Misericòrdia, en funció també del cansament que pugui tenir cadascun dels baixos que forma part de l'alineació de cadascun dels pilars.
Les colles tarragonines assagen ja setmanes abans de la Festa Major. La baixada d'aquests pilars és per ells un dels actes més emotius, amb més ganes de completar aquesta baixada del pilar. No sempre ho aconsegueixen.
No, per exemple, els Xiquets del Serrallo l'any passat van posar fi a la ratxa de gairebé 25 anys consecutius arribant fins a la plaça de la Font, i caldrà veure doncs avui si les quatre colles poden doncs completar aquest recorregut, que és un dels últims actes d'aquestes festes de Santa Tecla Tarragona.
Expectació màxima aquí a Tarragona. Com us dèiem, falten tres castells, i cap allà a les dues i cinc minuts començarà la tradicional baixada del Pilar caminant fins a la portalada de l'Ajuntament.
Josep Almirall, David Prats, companys del Tres Rondes, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia.
Els màxims representants de l'abadia de Montserrat i el president de la Generalitat viatjaran la setmana que ve a Roma amb motiu de la celebració del mil·lenari del monestir. Un viatge conjunt amb el Festival de Peralada que celebra el 40è aniversari, que inclou diferents actuacions de l'Escolania. El que estem sentint de fons és... justament l'Escolania de Montserrat interpretant un fragment del Llibre Vermell. És un tresor únic al món de la música medieval europea. El llibre s'acaba de publicar i és una fotografia sonora d'un moment històric concret del segle XIV. Hi ha col·laborat també l'Institut d'Estudis Catalans. Corresponsal a la Catalunya Central, Nati Adell, de què es tracta?
Hola, Cel, què tal? Bon dia. Mira, es tracta d'un estudi, una transcripció de cants i danses d'aquesta època gòtica, la música més antiga que té Montserrat, que va fer Gregori Estrada, monjo i exescolar, qui va estar treballant fins que va morir el 2015. Són una desena de peces fetes sobretot pels pelegrins que anaven a Montserrat. N'ha parlat el mateix prefecte de Montserrat, el monjo Efrem de Montellà.
Hi ha una nota en el Llibre Vermell que diu, mira, com que els pelegrins passen 3 dies aquí a Montserrat i volen cantar i volen ballar, però no tots els cants són adequats per fer en un lloc sant com aquest, no? Proposem aquí uns 10 cants perquè aquests els puguin fer. Llavors, què fan? Doncs agafen músiques que ja existien, músiques que eren conegudes al seu temps, però també músiques que devien compondre ells, i adapten la lletra en el context del santuari de Montserrat.
Efrem recorda, però, que la interpretació del Llibre Vermell sempre ha estat una cosa molt controvertida, perquè és un manuscrit antic, molt antic, i la transcripció no és cosa fàcil. De fet, hi ha diferents musicòlegs allà de la història, sobretot des del segle XIX, que han anat proposant diferents transcripcions, i un d'aquests és justament el Gregori, el pare Gregori, que us dèiem. El que s'ha fet ara és revisar el manuscrit que va deixar.
Un cop aquest llibre ha aparegut pòstumament, no?, perquè ell va deixar el manuscrit i ara només hem fet una revisió i l'hem publicat, i ens va semblar que l'ocasió del mil·lenari era una bona ocasió perquè l'Escolania interpretés la versió que ha sortit des de Montserrat.
També hem parlat amb un musicòleg i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, en Josep Maria Gregori. Ell destaca la gran importància d'aquesta obra, un còdex únic al món, diu.
Un tresor únic al món de la música medieval europea i singular per Catalunya, perquè és un llibre que ha florit de Montserrat, no? En aquest sentit és molt important. És de les joies del patrimoni musical que tenim a Catalunya i al món.
Tot i reconèixer que no es tracta d'un llibre per a tothom, per la seva complexitat en si, ha explicat que l'edició que han fet l'han pensat perquè no sigui excloent, és a dir, que no sigui només per als intèrprets de música antiga. I en aquest sentit ha arribat als directors dels cors i els orfeons a atrevir-s'hi.
Convé que el Llibre Vermell deixi de ser un afer d'especialistes de música antiga i pugui cantar-lo tothom, pugui cantar-lo als cors, als orfeons, que no estic circunscrit en el món de la música antiga, perquè són quatre gats els que fan música antiga, saps?
El Llibre Vermell l'ha publicat Tritó Edicions i Publicacions de l'Abadia de Montserrat. A banda de l'estudi, també s'ha publicat una separata amb les transcripcions dels cants i les danses amb una notació moderna.
Nati Adell, gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
I avui inaugurem una secció que ens fa molta il·lusió, una secció sobre plats i sobre receptari tradicional català, aquell que justament està en risc de desaparició. I també ens fa molta il·lusió qui ens acompanya per explicar-nos aquest receptari. Benvinguda, Paula Molés.
Què tal, Estel, com estem?
Ella és la conductora, directora d'un restaurant caníbal a Berlín, aquest programa que podeu escoltar els diumenges a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio, un programa deliciós, mai millor dit. I, a veure, receptari que espera.
desserts.
Sí,
què passa, Quim?
És important, eh? És important parlar-ne d'aquells plats, no? Que, com tu has dit, estan com allò en risc de desaparició, no? És a l'ampit, no? Que mires i dius, bueno, allò caurà o no acabarà de caure, no? Conèixer-los, bàsicament, potser intentar recuperar-los. Escolta, si algú és molt cuinetes i molt apassionat per totes aquestes coses, sobretot perquè, clar, formen part de la nostra història, tenen com allò que es diu aquell valor patrimonial rellevant, no? D'aquella zona, aquell poble, aquella regió on, on es fan, no?
Paula, avui és la Mercè.
Ai,
és Festa Major a Barcelona, per tant, havíem de començar per aquí.
Sí, avui havíem de començar per la Mercè, toca sí o sí, a més amb aquest risc afegit a Barcelona, eh? Que veiem llocs de ramen, sí, d'empanades argentines, de branys...
Jo no sabria dir-te ja quin és el plat típic de Barcelona.
Exacte, veus? Doncs avui en descobriríem únic, potser, penso, no ho sé, jo perquè hi estic molt avasada, no? I tot el dia parlo d'això. O sigui, el tinc conegut, però potser penso, potser molta gent no el coneix.
Provem a veure si tenim alguna pista.
Vinga, va.
A veure, això és sarsuela.
Això és una sarsuela. Això és una sarsuela que és un gènere musical i també és un plat, no?
Però té relació, no?
I té relació, té una certa relació, sí, sí, perquè hi ha com aquesta analogia, ara explicarem l'origen, no?, de la burgesia catalana que... li encantava aquest gènere musical, no?, típic espanyol, que s'anomena sarsuela, i on es barregen parts cantades amb parts dialogades, és a dir, una mica de música, una mica de teatre, tot junt, no?
Aquí mescla,
i,
no?
Exacte, i després, que ara explicarem que és una sarsuela, hi ha molta barreja de peixos diferents i de mariscos diferents.
I quina és, sí, la història, sí, doncs, aquest plat? Quin és l'origen?
Sí, doncs, mireu, podríem explicar... Clar, tu sabies el que era una sarsuela?
Sí, perquè jo recordo anar de petita a restaurant amb els meus pares i que era molt típic demanar sarsuela.
Veus, això que deia més, o sigui, és el plat barceloní per excel·lència. O sigui, si parlem amb restauradors, quin és el plat barceloní? És la sarsuela. És difícil de trobar-la, eh? Tu dius que anaves a restaurants. Mira, jo per tafanejar he mirat la pàgina web del Set Portes.
Sí, home, que és, és el que et diria de Barcelona, on fan sarsuela,
clar,
Set Portes.
Doncs no la tenen.
No.
No la tenen. És una cosa que m'ha sobtat, perquè justament a la seva carta posen plats en perill extinció. Vull dir que ja tenen molta sensibilitat amb això. Jo no l'he trobat, eh? Potser ara els responsables del Set Porten, si ens escolten...
Des d'aquí fem una crida, sí, sisplau, no recupereu la sarsuela.
Sí, sí. Vázquez Montalbán, que ja va escriure el 77, Mare de Déu, a l'Art de Menjar a Catalunya, deia, home, tothom sembla estar d'acord a assenyalar que la ciutat de Barcelona només ha portat a la cuina del país la sarsuela. És l'únic que m'ha portat. No és un suquet de peix.
No, no.
Val a dir, és diferent amb un suquet. El fem amb un peix de roca fantàsticament bé. La sarsuela, no. La sarsuela portaria rap, lluç, congre, rajada, anguila, potser, cloïsses, musclos, gambes, escamarlans... És un plat de luxe, és un plat de festa, no? I per això és un dels plats més rellevants. Això que em deies de la història? Doncs mira, el suquet que fa aquest pas, no? És a dir, que va de la barca a les cases, és a dir, era un plat que feien els pescadors a mar i que després van començar a fer-se la cuina domèstica, era un plat humil. La sarsuela... per res, això. És a dir, és un plat que es va començar a fer als restaurants i dels restaurants va passar al receptari domèstic, no? I, de fet, la primera recepta, vaja, que trobem surt d'un llibre mitiquíssim de l'any 1924, que és La Teca, d'Ignasi Domènech.
I ara dius que al Set Portes no n'hi ha, però se'n pot trobar de sarsuela als restaurants a Barcelona o no?
És difícil, eh? Perquè, com hem dit, ha anat desapareixent de les cartes dels restaurants, ha anat desapareixent de les cases... no se'n fa massa, però la bona notícia que podem anunciar avui aquí és que us podem avançar el nom d'un cuiner que està treballant per recuperar a la carta, almenys del seu restaurant, la sarsuela, no? És en Jordi Vilà, Premi Nacional de Gastronomia amb restaurants a Barcelona com Alquímia o Al Costat, i ell justament, si et sembla, Estel, l'escoltem, li preguntàvem, escolta, i tu per què creus que està desapareixent la sarsuela de les cases dels restaurants d'arreu, no? I ens deia això.
A les cases, doncs, no es fa per diversos motius. Un és un plat amb un nivell de complexitat. No és allò un plat ràpid i senzill. Necessites organitzar bé una compra, necessites un temps a la cuina, sumat a que el preu dels productes és un pressupost alt.
Clar, aquí hi ha un tema de temps que es necessita per cuinar-la, un tema de calés, també, perquè no és un plat, com deies tu, popular, i a més, també un tema de que han canviat una mica els hàbits, no? Perquè ara una sarsuela per sopar, no sé si la toleraria gaires estómacs.
Per dinar i dia de festa, no?
Sí, exacte, festa major de la Mercè.
Exacte, sí, sí.
Primera reivindicació des d'aquí, d'aquesta secció que inaugurem avui amb la Paula Molés, sobre aquesta recepta perduda, Paula, d'aquí 15 dies més.
I tant.
Gràcies.
Ens veiem aquí. Adéu.
Catalunya al dia. Parlem de tu. Catalunya al dia. Esports.
Arnau Caral, bon dia.
Bon dia.
Doncs fins a les dues, fins que falti un minut, vaja, la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. El Barça mostra la seva sorpresa per la roda de premsa d'ahir de l'Ajuntament de Barcelona, en què es va anunciar que el Camp Nou encara no disposa de la llicència de primera ocupació.
Sí, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la vicepresidenta Elena Fort admet discrepàncies entre els projectes i allò que està construït, però diu que no són significatives.
No, no res significatiu, vol dir.
Sí, no, entenc. És que són coses que s'han de millorar. Estem parlant que actualment estem treballant sobre 80.000 metres quadrats d'edificació, que és una borrada, per dir-ho res, perdoneu-me l'expressió, que hi ha coses a millorar, hi ha coses a acabar. Sí, però que nosaltres tenim un certificat de control inicial fet per aquesta empresa homologada que certifica que l'obra s'ha acabat correctament.
El Camp Nou, doncs, no podrà acollir el Barça-Reial Societat d'aquest diumenge i el partit corresponent a la setena jornada de Lliga s'haurà de disputar a l'estadi Lluís Companys. Ho va anunciar ahir el club després que l'Ajuntament de Barcelona denegués la llicència de primera ocupació per al Camp Nou, al·legant deficiències en matèria de seguretat. Les detallava Sebastià Masaguer, cap dels bombers de Barcelona.
Un mal dimensionat de les sortides d'evacuació d'algun dels punts concrets de l'estadi. També hi ha altres elements que són més de la normativa d'accessibilitat, però aquests elements també conformen uns problemes en el que serien les dinàmiques d'evacuació. Aquests elements poden ser escales irregulars o punts de barana no ben acabats.
Recordem que el partit contra la Reial Societat es va avançar 6:45 de la tarda a petició del club perquè no coincidís amb el piru musical de les festes de la Mercè. La pròxima opció d'obrir el Camp Nou seria el 18 d'octubre en el derbi català contra el Girona.
I ahir l'Espanyol va empatar a 2 davant el València, Cornellà al Prat.
L'última de l'Espanyol, que perd 1-2, però encara en tindrà una. Som ja al 95 i pico, la posa al segon pal, cop de cap... Gol!
Amb aquest gol de Javi Puado, en l'última jugada del partit, els blanquiblaus aconseguien salvar un punt davant el conjunt valencianista. Declaracions de Puado en el postpartit.
Al final, hasta que no pita el partido el árbitro, el final del partido hay que estar ahí. Hemos estado, hemos podido pues meter en el último minuto prácticamente y llevarnos un punto.
Els blanquiblaus van anar a remolc des del 0-1 que va marcar Danjum al minut 15 per als visitants. Cabrera va empatar a 1 al 59, però el València va respondre 3 minuts més tard amb l'1-2 d'Hugo Duro. Finalment, Javi Puado va marcar el 2-2 definitiu. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, va acabar satisfet malgrat l'empat a casa.
Al final els nanos han cregut molt i bueno, després hem acabat el partit a l'àrea del rival. És que, ja et dic, avui penso que és el millor partit de la temporada i penso, des que soc entrenador de l'Espanyol, dels millors segur.
Demà serà el torn del Barça, que jugarà al camp de l'Oviedo, amb dos noms propis, el de Gavi i el de Lamine Yamal, Ciutat Esportiva Joan Gamper, Marcos García.
Bon dia, Arnau. Doncs sí, el nom de Gavi és el principal. Ja sabeu que des d'ahir que el van operar artroscòpia per resoldre els seus problemes al menís del genoll dret, sabem que estarà un mínim de 4-5 mesos de baixa. Ha parlat Hansi Flick sobre Gavi i sobre com de positiu és per al jugador, que no per a l'equip, aquesta baixa.
It's maybe bad news.
Quan vam rebre la notícia era negativa, però per ell és positiu. Té 21 anys i una carrera increïble per endavant, de 10-15 anys. Hem de recuperar-lo, posar-lo al 100% i mantenir-lo en forma. Ara hem d'ensenyar-li la part professional de l'esport. Té un gran cor. No m'agrada dir-ho així, però Gavi moriria per aquest club. Hem d'esperar fins que estigui bé. Té una gran qualitat. Tots li farem costat i el nostre objectiu ara és recuperar-lo.
Ha explicat Flick que Lamine Yamal va recuperant-se i que la seva tornada a l'equip està a prop. Avui a l'entrenament hem vist Valde, que deia Flick que encara no està per jugar demà contra l'Oviedo. Hem vist Dro, hem vist Toni. Cubarsí ha entrenat amb normalitat i, com diem, Valde també ha entrenat amb normalitat, però ha avançat el tècnic alemany que no el vol forçar demà.
Gràcies, Marcos. I demà torna a la Champions per al Barça d'handbol. Els de Carlos Ortega viatgen a Croàcia per enfrontar-se al Zagreb.
Sí, el tècnic blaugrana s'emporta a dir que Mem, tot i que a aquestes hores el capità encara és dubte per jugar demà. Per a Ortega, el partit contra el Zagreb és important perquè l'equip pugui refer-se de la derrota contra el Magdeburg de la setmana passada al Palau.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Un dels artistes que més plaer estètic produeixen, el gaudi estètic que provoca la contemplació de les seves obres, és una cosa que ningú, d'alguna manera, ens pot treure.
És Francesc Quílez, comissari de la celebració de l'any Fortuny i de la mostra d'obres del pintor, algunes d'inèdites, que es poden veure fins al 14 de desembre al Museu Salvador Vilaseca de Reus, coincidint amb el 150è aniversari de la mort de l'artista i que, de fet, tanca aquest any commemoratiu l'any Fortuny que li han dedicat. Una oportunitat magnífica per contemplar el virtuosisme i el preciosisme d'aquest artista majúscul, de Marià Fortuny. Així acabem avui. Gràcies per acompanyar-nos i tornem demà a la una del migdia.